Sent. L'escola és, ha d'anar conjuntament amb la família, i l'escola és un referent, però no és el referent de l'educació.
Molt d'acord, Joan. Vull sumar un parell de coses, però podia... Bueno, gràcies i totalment d'acord. En primer lloc, abans parlàvem de la frustració i de la ira, no? I a nosaltres ens agrada jugar amb dues paraules, no? Una és la frustració i l'altra és la impotència, no? Que semblen sinònims, no? Però nosaltres... en la nostra classificació d'emocions que hem fet, parlem de que la impotència és la que està més a prop de la ira i la frustració més a prop de la tristesa. En plan de que la impotència és el que sento en aquest moment, no puedo, amb això no puc, i de sobte és quan puc baixar, dic, vale, i totes les vegades que no he pogut, això és el que està a la motxilla, no? I per què dic això? Perquè això és el que dèiem de no donar l'aspirina, sinó treballar una mica més enllà que hi ha en aquesta motxilla, totes les vegades que no he pogut, totes les vegades que m'he sentit frustrat, no? Clar, aquí sí que potser el paper no és el de l'escola, el d'anar una mica més enllà, però sí en explicar o en donar espai a que això pugui sortir en algun moment i poder-ho derivar o portar-ho a algun lloc, no? Molt d'acord també amb el paper actual de l'escola. Treballem en molts centres educatius i el primer que diria és que la majoria d'escoles que nosaltres coneixem estan fent una gran feina i no poden més, vull dir, és molt difícil perquè els hi ve de... ara han de fer, bueno, han de fer, tenen protocols, tenen 8 o 9 o 10 protocols obligatoris a fer, han de ser especialistes de coses que no ho són, no? Han de treballar, però és veritat, el paper que tenen avui en dia és aquest, no? Però bueno, comprensió també per part nostra i ajuda i suport.
Jo crec que esteu plantejant una pregunta que us la trasllado a tots dos, a l'Oriol i al Joan, als joves. Aquesta frustració d'on els neix? És a dir, quan vosaltres els escolteu a l'escola, Joan, o vosaltres quan aneu a les escoles, centres on treballa Oriol, què és el que manifesten que els genera aquesta frustració?
A veure, jo, si em permeteu, a l'adolescent mai et dirà que està frustrat.
Home, vosaltres en feu aquesta lectura, diguem-ne.
Sí, no, vull dir, no t'ho comunicarà. Sabeu que la comunicació és molt important. Tornem a dir, posem noms a les coses i sabrem. El que sí que és cert és que aquesta frustració, si el docent o el pedagog de l'escola o inclús la família, evidentment te n'adones per la forma d'actuar, per la conducta que té, i a partir d'aquí és quan s'aixequen tots els llums d'alarma, no? I què fem? I llavors s'ha de fer un seguiment psicopedagògic, evidentment. I llavors s'ha de fer una mica històric i veus que ja no, d'un dia per l'altre l'alumne no expressa la frustració. És una conducta, és veure quan suspenso un examen quina reacció tinc, accepto o no accepto les normes, quan em barallo, quan jo dic que m'estan acusant i és la teva impressió i tu fas el protocol que deia l'Oriol, que sí que les escoles, una cosa, les que per exemple, no han estudiat en l'època, sobretot quan els professors som ja d'una edat, però sí que és una professió que t'has d'anar posant al dia contínuament, i quan apliques els protocols juntament amb l'inspecció educativa i veus el procés, tu pots dir, bueno, és que aquí no hi ha un acusament escolar, no hi ha un bullying, però si l'alumne se sent acusat o amb bullying, doncs tu has de fer una intervenció psicopedagògica, i aquí ve la frustració. Jo diria que la frustració seria, no sé si Oriol està una mica d'acord, és com la conclusió d'un procés. I aquest procés normalment quan estan a primària no es veu tant perquè es recondueix, i quan esclata és a secundària, és quan diu, saps què, potser diu, poden dir molt, és que em vull morir, em vull llançar per la finestra, però a vegades hem de fer un bon seguiment perquè evidentment està patint, hi ha un patiment, i que és el més important, no? No sé si m'he explicat molt.
Sí, molt d'acord. Ja normalment darrere de qualsevol situació que veiem, totalment d'acord amb el que dius, amb una sèrie de comportaments que són indicadors al final, el que es veu és una complexitat emocional. Vaig a sortir una mica de la frustració perquè poden haver-hi més coses, però sí que es veu una complexitat emocional. I aquí realment és on necessitem derivar o ajudar si estem portant el debat a l'escola, no? al final sí que és cert que hi ha una sèrie de dinàmiques, de tallers, de donar l'oportunitat dels espais, que a vegades fa que surtin aquestes coses sense necessitat dels indicadors, i això també és important. Quan més puguem treballar des de prevenció i detecció preventiva continuada, més fàcil és que un nano, a part dels indicadors de comportament que té, pugui treure algun malestar, no? I aquí és on podem tendir, no? A ajudar-nos amb una sèrie de dinàmiques, d'accions, de tallers, d'espais, fins i tot espais físics, on el nano, persones significatives, on el nano, sense la necessitat de ser reactiu, pugui treure algun indicador, perquè hem d'anar cap aquí precisament per poder-nos avançar, no?
Sí, jo, si em deixes, és totalment d'acord. Concloure, també hem de mirar molt bé l'edat. A primària tot això ens funciona molt bé, molt bé, i llavors es pot fer molt una actuació grupal, el que diu l'Oriol, evidentment a nivell quan treballen la convivència, quan treballen les assemblees i surten els temes. A secundària és més complicat, perquè a secundària està la llei del silenci, sí. Dic jo. No vull ser xivato, no diré res, i llavors la persona es va callant. Llavors el que funciona a nivell escolar, evidentment s'ha de treballar en xarxa, és crear el vincle. Amb l'adolescent, importantíssim és crear el vincle amb algun adult de referència, que l'adolescent no s'obre a nivell grupal, perquè llavors li va el prestigi del social. A l'adolescent s'obrirà a nivell individual. Per tant, les escoles sí que estem fent una feina immensa. Els professors, penseu que les... Jo parlo a nivell general de l'escola de zona i evidentment, el boca a boca. Que és buscar hores que no tens classe per crear el vincle amb aquest tipus d'alumne, crear més espais de
descans. Té un vincle més interpersonal que no pas d'espai de grup o espai classe, per entendre'ns, Joan?
Clar, quan dic el vincle és saber que tens un adult de referència, que tu pots allà anar amb l'adult i pots explicar-li, pot ser coses que no l'explicarien al pare. Evidentment és com una mica de sacerdoci, entre cometes. Vull dir, que hi ha coses que m'explicarà jo, com evidentment, si no hi ha risc, jo me les callaré. Però això és molt important per treballar amb adolescent. Tot això és en la meva forma de veure des de l'experiència psicopedagògica. Tot el que sigui grupal funciona molt bé a nivell de primària, però quan passem ja a l'edat, clar, sabeu que per als nens és blanc o negre, hormones revolucionades, no diré que em trobo malament al davant del grup, perquè llavors a sobre riuran de mi. Per tant, importantíssim les escoles és aquesta tasca de fer el vincle, de buscar una persona de referència, de buscar espais que l'alumne pugui dir quan no està bé a classe, me'n vaig cap allà, i no me'n vaig perquè no vull fer classe. No, és que hem de canviar la mentalitat, me'n vaig cap allà perquè és que no estic bé, ja. I necessito el meu temps. Una mica, jo penso que l'escola, com s'adapta? Pues com es van adaptar a la pandèmia, i ens estem adaptant dia a dia, evidentment, moltes vegades sense nivells teòrics, però sí que a nivells pràctics.
És cert que sota la idea de l'edat del nano és més fàcil a primària que a secundària. Però jo insisteixo, no? Nosaltres al final portem 20 anys ja treballant en això i quasi que el treball més gran que hem fet és a secundària, no? Aleshores, realment hi ha possibilitats de fer, no? No vull, ja sé que no és la teva intenció, Joan, però no vull donar missatge tancat, no. A secundària es poden fer moltes accions grupals que funcionen, que serveixen per generar espais en el que els nanos també agafen més vincle entre ells i acaben podent expressar algunes situacions. Sota bons professionals, si vols, potser no anem a generalitzar-ho, sota bons professionals, si vols, però es pot aconseguir fins i tot que això sigui un element més de cohesió de la classe, no? Quan una persona... Nosaltres els acompanyem, no? I moltes vegades, quan trobem moments a través de dinàmiques que quasi és un acompanyament d'equip, no? I que aconseguim que algun nano pugui expressar, abans que expressi, parem i diem, ei, a tothom li costa expressar davant de la gent? Normalment sí, no? Algú que sigui tan important per mi és difícil, oi? Vale, doncs si és difícil és que té molt de valor. Ja perquè parlaves de valors abans, no? Si és difícil és que té molt de valor. Què penseu fer amb aquest valor que us posarà aquesta persona davant, no? I, per exemple, això ho preparem i és una manera de que la classe ho entomi millor, no? Si es poden generar aquest tipus de cercles de confiança i aprèn tothom, perquè al final el que parla serà el que s'atreveix i és veritat que li costarà, però del que digui, els altres 20 se sentiran identificats segur.
Sí, estic d'acord amb tu amb això. No sé, el que passa amb aquestes actuacions grupals, el que aconseguim és millorar 100% el clima social. I quan tu millores el clima social, millores el clima relacional, millores, en definitiva, la persona.
Sí, sí.
Diguéssim que dels 10 casos estarien aquests 7 o 8 casos aquí, evidentment. Jo el que parlo són de casos extrems.
Sí,
totalment.
La pandèmia ha esberlat o ha trencat una mica més això que expliqueu?
Ha omplert motxilla, jo crec. Si estem amb aquesta analogia que estem fent de la motxilla emocional, de la càrrega, jo crec que el que ha passat és, una, ha omplert més motxilla, dos, encara ha tancat més a nanos que estaven més tancats i que jo crec que encara s'estan recuperant, i a més ha fet que encara més la comunicació es normalitzés més a través de les xarxes que no presencial. Per tant, pràcticament els indicadors que deia el Joan a l'inici, tots els ha augmentat o empitjorat. Sota el meu pare, Joan, no sé si penses el mateix.
Sí, jo signo el que estàs dient, està clar que i també no tenim en compte, clar, han estat moltes hores tancades en la família. Per tant, hi ha alumnes que han enfortit les relacions familiars, parentofilials, en canvi, alumnes la convivència no ha estat tan bona. I tot això, l'escola és el mirall. I ara és el que nosaltres estem pagant la conseqüència. Qui digui que la pandèmia no passa res, no. A la pandèmia, a totes les edats, tenim una altra conseqüència. Amb aquests grans a nivell relacional, amb els més petitons d'educació infantil, per posar un exemple, els ha mancat crema etapes de sociabilització, d'anar per a jugar, de relacionar-se. Diguéssim que anem com una pantalla per sota, que evidentment es recuperarà amb el temps, però siguem conscients que anem com a les escoles tenen com una pantalla per sota a nivell de lo que comentaven, de competència emocional.
El problema és que segurament, socialment, hem amortitzat la pandèmia com si ja no hagués existit i no tingués cap efecte, no? És a dir, hem pretès que en tots els estadis de la nostra vida la vida hagi continuat com si aquell parèntesi no hagués existit, no?
Mira, l'altre dia, bueno, fa un temps, em venia un nano en el que li estic fent un acompanyament emocional, I ell venia perquè s'havia sentit trist sobretot a l'estiu i no sabia per què. Clar, tota la seva vida funcionava bé. Dius, què ha passat aquí? No, i fas tot un escandall, no? Els pares, sí, els pares també estan junts. Hi ha hagut algun conflicte? No. Ha passat algun dol, alguna cosa, algun temes de motivació? No, jo tinc molt clar que estic fent, tal... Bueno, a veure què passa. I quan acabem la primera sessió, segueixo indagant una mica, i dic, però els teus pares m'has dit que estaven junts. Diu, sí, bueno, es van separar, però ara estan junts. I dic, ah, claro, amigo. Clar, es van separar, i quant de temps han estat separats? Un any. Vale, i ara estan junts. Però tu el dol no l'has fet, perquè es van separar. I allà n'hi ha un dolor que s'ha acumulat, no? Doncs aquest exemple és el mateix. Vale, ara no estem anant amb mascareta. Però el que hem passat, l'hem passat. Ara hem recuperat la teòrica normalitat, vale, però el que hem passat, ho hem passat. Hi ha moltes situacions que encara que ara diguem, ja estem bé, si vols, materialment, en el dia a dia, en el quotidià, però hi ha el que ens hem dut. Això també ho hem de seguir treballant.
Sí. Oriol, jo estic d'acord amb això, i després aquí ja entraré un altre concepte, que és la resiliència. Hi ha nanos que per natura són més resilients, i són els que estan, diguéssim, que les conseqüències les estan vivint d'una altra forma. Hi ha nanos que no són tan resilients, queden una mica aturats amb el passat de les vivències, i els hi costa passar pàgina. Llavors, la pandèmia és un factum que diem. Ha passat i ens hem d'enfrontar. Llavors, els professionals hem de tenir en compte, sobretot quan treballem en joventut, que hi ha nanos que no t'ho explicaran, com diu l'Oriol, i has d'anar traient. Hi ha nanos que són més resilients, per tant, agafen l'aprenentatge, continuen endavant i l'aprofiten, i hi ha nanos que es queden estancats. Però, vaja, ni millor ni pitjor. Però el tema que parlem, del tema de la situació dels nostres adolescents, no només ve de la pandèmia, ni molt més. És una mica jo diria que és el context social, situació social. Torno a dir des del principi, posem nom a les coses, una vegada ja tenim el nom, ja sabem com actuar més bé.
Avui teníem ganes de parlar-ne i és molt interessant, eh? Portem una mitja hora llarga ja i jo crec que ha valgut molt, molt i molt la pena. En Joan Gamero és director d'escola, és vocal de pedagogia i escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. L'Oriol Julià és expert en salut emocional aplicada a l'educació, és president de l'equip CERC, que fa molts anys que col·labora, que treballen en aquesta matèria amb escoles i institucions d'aquest país. Ha sigut un plaer, tots dos, que ens hagueu acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan, a tu també. Hem arribat al punt d'un quart de nou del matí. Crec que encara està en marxa la roda de premsa que està oferint l'Hospital Clínic i l'Agència de Seguretat de Ciberseguretat de Catalunya. Podem escoltar en directe el que estan explicant.
Amb el resum que haureu recollit i que s'ha recollit, per tant, la informació en principi no serà molt nova, però farem un comunicat públic coordinadament amb el govern, com hem fet fins ara. I a la tarda, aproximadament entre les 6 i les 7, més o menys, hi haurà una actualització de com estan les coses. També ho diem perquè a nivell de peticions i de trucades, també heu d'entendre des de la vessant periodística que no podem estar fent un minut a minut, no podem estar actualitzant cada vegada, i per tant sí que us demanem que, sobretot aquests primers dies, aquestes primeres hores, 24, 48, 72 hores, ens remetem al comunicat perquè no podem anar donant explicacions cada 5 minuts. Per tant, la comunicació oficial va coordinada amb el govern, com estem fent fins ara, i es farà...
Són les explicacions, veurem, arribat just en aquest punt en què els companys periodistes que ja estan assistint podran començar a efectuar les seves preguntes. Seguint la roda de premsa hi ha la Sílvia Muñoz. Mira, farem una cosa, fem una pausa molt breu per la publicitat, aprofitem també aquest moment de pausa perquè la Sílvia Angulo, el Xavi Barrena i el Roger de Pi de Cabanyes s'hi posin per començar també la tertúlia, i amb la Sílvia i en directe des de l'Hospital Clínic, ens posem al dia del que s'ha pogut explicar amb aquest atac, amb aquest ransomware que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja focalitza en una empresa que es dedica al cibercrim, que és una empresa que es diu Ransom House i que és la responsable d'aquest atac que ara mateix manté bloquejada l'activitat de l'Hospital Clínic de Barcelona, que té molts problemes de funcionament, que ha hagut d'adaptar la seva activitat ja des d'aquest diumenge i que a hores d'ara continua tenint incidència plena en aquest centre hospitalari. Fem una pausa per la publicitat i anem amb tot això.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Thank you.
matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Vinga, va, que estem en directe al matí a Ràdio Estel, avui en temps de tertúlia amb la Sílvia Angulo. Com estàs, Sílvia? Ben tornada.
Molt bon dia.
Amb el Roger Pidacabanya. Roger, com anem per Madrid?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per ser-hi. Amb el Xavi Barrena, què tal, Xavi? Bon dia, ben tornat.
Gràcies.
A veure, ara anem amb la qüestió de l'Hospital Clínic, que es confirma que és un atac amb Ransomware, que és aquesta empresa, Ransom House, que... És una empresa que es dedica al cibercrim i que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha pogut identificar clarament. Altra cosa són les afectacions que té això a l'Hospital Clínic de Barcelona, perquè no és només l'hospital, és l'hospital, tots els serveis que depenen d'aquest hospital, diferents centres que hi ha repartits per la ciutat que hi tenen una relació directa. Més o menys... són 500.000 de persones, les afectades. És a dir, les afectades perquè són les usuàries, diguem-ne, dels molts serveis vinculats a l'Hospital Clínic. Però vaja, com ara estan acabant aquesta roda de premsa, la Sílvia l'està seguint, ara hi connectem amb ella i que ens doni tots els detalls del que s'hagi pogut saber. Però al fil d'aquesta conversa que manteníem amb el Joan Gamero i amb l'Oriol Julià, que jo crec que és molt interessant, no? Sobretot des del punt de vista d'aquest tram final de la conversa que manteníem, no? Un cop fet la diagnosi del que expressen els joves, d'aquesta percepció, d'aquesta sensació que no se'ls ha deixat pair massa res del que ha passat, no? I que van passar d'estar molt malament a dir-los això de la pandèmia s'ha acabat i ja és història, no? I el procés de dol o de gestió d'això no ha acabat d'arribar i després se n'acaben patint les conseqüències. A veure, Roger, va, comença tu avui en la distància, després la Sílvia i el Xavi.
Sí, a mi m'ha interessat molt al final de la conversa quan explicaven que això és com una motxilla, no? Que encara que en un moment donat doncs, ja queda com a superat, ja, hi ha qüestions que queden pendents i que encara que hagi passat el temps doncs, són unes situacions que no s'han resolt i, per tant, que encara que tornem a la normalitat doncs han de tenir una resolució. Jo crec que és important i s'ha fet una evolució amb esforços en els últims anys per millorar la salut mental dels joves i per millorar també les seves habilitats comunicatives. I crec que, per exemple, mira, aquí a Madrid els fills m'expliquen que tenen una figura a l'escola que és la figura del mediador, que és una persona, que és un alumne, que es dedica a fer de mediador en cursos inferiors. I això jo crec que és important perquè, d'alguna manera, no deixa tota la responsabilitat al mateix centre educatiu, diguem, al professorat, sinó que reparteix i dona una part de la resolució del conflicte permet que siguin els mateixos alumnes. Això vol dir que aquells que exerceixin de mediador doncs assumeixen habilitats en aquest sentit i també que la pacificació de les classes potser s'ha de fer sense haver de fer d'elevar-ho a la direcció del centre o a altres instàncies. No? Crec que s'ha de fer molts esforços encara perquè és evident que un dels aspectes a millorar en el sistema educatiu és aquest, però també crec que, jo soc, amb això soc optimista, crec que les nostres escoles i els nostres centres educatius cada vegada en saben més. Jo crec que són millors ara que en la nostra època, per exemple.
I tant. A veure, Sílvia.
A veure, jo la sensació, sí, segurament encara no han paït tot el tema de la pandèmia, és a dir, o del millor dit, del confinament. Jo la sensació que tinc pels meus fills, els meus fills anaven a quart d'ESO i a primer d'ESO quan va passar tot. Jo els vaig veure molt bé. És a dir, la sensació que vaig tenir jo és que estaven molt bé durant el confinament. És així? Doncs segurament no, perquè un es va perdre el viatge de final de curs, perquè les relacions canvien, perquè es veuen obligats a no poder fer les coses que han de fer durant aquella edat, i això és una càrrega, és a dir, Ara, quan ho veus en el passat, veus que sí, que s'han perdut moltes coses i que les intenten recuperar. I aquesta manera d'intentar recuperar-les ara, quan en molts casos potser se'ls ha passat el moment de fer determinades coses, doncs te n'adones que sí, que hi ha una afectació. És a dir, si ens ha afectat a nosaltres, amb ells, que en aquell moment havien d'estar al carrer i no podien sortir al carrer i no podien fer moltes coses, doncs tot això, doncs sí, és una motxilla que porten i cadascú el porta d'una manera diferent. És a dir, no a tothom li ha afectat igual, com als adults tampoc. I també vull expressar una cosa, no? El que està passant és que això els va tancar molt més. És a dir, els adolescents d'ara tenen una manera de relacionar-se molt diferent a la que teníem nosaltres. Estan hiperconnectats a través de la Play, a través dels amics estan a l'altra banda, a través del mòbil... I tot això fa que les relacions, quan són, quan es veuen, canviïn. Quantes vegades hem vist nosaltres en un banc 4, 5, 8 joves que estan cadascun amb el mòbil i ni es parlen. La manera de relacionar-se és molt més diferent i és més fàcil dir les coses a través del WhatsApp o a través d'un missatge que no pas fer-ho cara a cara. Què passa? Doncs que la manera d'estar a l'escola també és molt més diferent del que teníem a la nostra edat. És a dir, no és que sigui ni pitjor ni millor. Tot això és el que hem d'anar gestionant. Però, clar, no ho podem fer amb els ulls nostres de quan érem joves.
Com els ajudes amb una realitat que no té... És a dir, que ni la coneixem ni té absolutament res a veure...
Ens hem d'acostar.
...amb la realitat que era.
No? Ens hem d'acostar a aquesta realitat. És a dir, com? Doncs jo, a vegades, el meu fill l'escolto parlant en anglès quan està jugant a la Play, doncs perquè està jugant amb un tio que està connectat a no sé quants mils de quilòmetres i, clar, el que a primera vista per nosaltres és un... Què collons fot jugant? Doncs, bueno, per ells és una realitat i ens hem d'acostar a aquesta realitat. Com ens hem d'acostar a la seva música, a la seva manera de veure, també, de relacionar-se. Ells ho veuen a la tele, veuen Netflix, quan tu estàs comentant una sèrie, ell resulta que fa un mes que ja l'han vista. I penses, quan l'has vist? Doncs hem d'aprendre a com ells relacionen amb les noves tecnologies. I això ens costa, és un esforç per nosaltres. Perquè no entenem aquesta manera de tancar-se a casa, d'estar hiperconnectats, d'utilitzar el mòbil, no per parlar per telèfon. A mi això em costa. Tu els truques, jo no sé, jo a mi no sé si sóc l'única. No t'agafen mai el telèfon, perquè per ells el telèfon no és un lloc, no és per parlar, és per parlar, per enviar-te missatges, però no per parlar físicament.
Xavi.
Bueno, crec que seria una mica allò, políticament incorrecte. És obvi que una situació com la pandèmia afecta sobretot aquelles generacions que estan en ple canvi, en plena evolució, i per tant els joves estic segur que són dels que més els podia afectar, els va afectar la pandèmia. També crec que això ha passat en una generació que és nen-cèntrica. És a dir, a diferència de quan eren petits, des de que han nascut, tot ha orbitat al seu voltant. Des del que fan els pares, sempre atabalats perquè el nen no s'avorreixi, cosa que quan jo era petit ningú no tenia cap tipus de problema, i és més, fins i tot podria parlar de les bondats de l'avorrir-se, el sistema educatiu. I no només això, sinó també que el sistema educatiu, per moltes raons, que suposo que són encertadíssimes, subratlla moltíssim el que en diuen la gestió emocional, que és allò de seure els nens i preguntar què et passa, com estàs. I molts cops els nanos no saben ni què els hi pregunten, perquè evidentment que hi ha nens que poden tenir molts tipus de problemes i que abans s'haguessin quedat desatesos perquè es feia una nul·la gestió emocional. Però ara potser hi ha un excés de gestió emocional que fins i tot fa que s'acaben inventant emocions als nens per dir alguna cosa, perquè els nens ni han pensat, sí, ni han caigut, ni han perdut dos minuts i tenen al cap el gol de Messi o el gol de qui sigui. I és així. Llavors, la suma de tot això fa que la generació, el grup d'edat més afectat per la pandèmia, estiguem tots parlant de com els hi ha afectat. I els que els hi han afectat, bé que ho saben, i els que no hi han afectat, i pensen fins que se senten afectats. I llavors s'entra en un cercle viciós que jo no sé ben bé com pot acabar això.
Roger.
Sí, jo tinc la sensació de que al final hem de ser nosaltres els que ens hem d'adaptar a la seva nova manera de comunicar-se i de fer les coses, no? Perquè ells, és evident que serà una generació que utilitzarà el mòbil de manera constant i que es relacionaran a través del mòbil, per tant, faríem bé, i en aquest gran debat que hi ha, no? Per exemple, la franja d'edat dels meus fills, el gran té 12, no? De si han de tenir mòbil o no han de tenir mòbil, jo soc dels pares que creu que sí que ha de tenir mòbil, que s'ha de saber relacionar a través de mòbil amb la seva feina, amb els seus amics, amb tot el que tingui, i si de cas hem de ser nosaltres els que hem d'ensenyar-los, i això és la part difícil, eh? La part fàcil és dir que no han de tenir mòbil. No?
Clar, però han de tenir mòbil, Roger, quan? Ara, tu em deies, no? Per exemple, el més 12, gran, teu, 12. 12. Val.
11-12.
11-12, ja, però dius, jo crec que ha de tenir mòbil, però quan? Ja? Amb 12? El Joan Gamero ens deia, amb 16, abans de 16, diu, és un desastre. Clar, per molts pares, ara mateix, plantejar-se estar a casa amb un adolescent o preadolescent i aguantar-lo sense mòbil fins als 16 anys, vamos,
sí, és
sembla una quimera, diguem-ne, o obrir una guerra a casa que no es vol fer, no?
Clar. Però la realitat que ve és aquesta, no? La del mòbil, la de les comunicacions per internet. Aleshores, jo crec que el fàcil és dir que no han de tenir mòbil. El que és difícil és que tinguin mòbil i ensenyar-los a discernir entre la informació que és falsa i la que no ho és, evitar casos de ciberassetjament, o sigui, educar-los en l'ús de la nova tecnologia, que és el que al final no podrem impedir, perquè és evident que ells es relacionen d'aquesta manera. Aleshores, intentar anar contra el vent, doncs és molt lloable, però a vegades és, jo crec que poc intel·ligent, perquè el que és complicat és explicar-los, doncs, que a través del mòbil, que és una eina molt potent, per exemple, ara amb les noves tecnologies, amb el xat GPT, tenen molta informació, tenen una altra manera d'entendre el món, doncs jo crec que el complicat, i aquí també la meva tasca, i també potser el meu fracàs com a pare, és intentar que ells sàpiguen utilitzar l'eina que tenen a les mans. I crec que aquesta és la via. I després una altra cosa, sobre el que parlàvem d'en pandèmia, aquí jo crec que ha quedat molt clar hi ha una gran diferència entre famílies que més o menys són estables i famílies que no ho són. I ho dic perquè també ho veig amb els teules a l'escola, per exemple. O sigui, aquelles famílies que tenen o famílies del tipus que sigui, però que tenen una certa estabilitat, al final transmeten als seus fills una seguretat que això, durant l'època de pandèmia, va perdre molta importància. I les famílies que tenen situacions molt més complicades, i aquí ve l'injustícia, jo crec, del que ha passat durant la pandèmia, doncs els seus fills segurament ho han pagat molt més també amb salut mental i amb altre tipus de problemes. I això ho veig encara, ara, per exemple, aquests dies que ho estava pensant en els deures, que saps que a les escoles ens posen molts deures, els pares. No? Doncs em va venir un dels fills que em deia, no, és que hem de fer uns deures i llavors els portem i ens els puntuem nosaltres mateixos. Clar, les famílies que poden tenir un dels dos pares que els ajuden a fer els deures, després tenen millor nota. És a dir, quan van allà i fan la presentació del seu projecte, doncs tenen millor nota. Les famílies que tenen més problemes...
Que quasi no han fet els nens, que han fet els pares directament.
Que han fet els pares. Les famílies que tenen més problemes...
Però només els has vist, tu no els has fet, tu els has vist d'altres.
Doncs no els he fet. Això és veritat, no els he fet.
A mi m'han ensenyat...
Tu n'has fet, Roger?
A mi m'han ensenyat treballs.
Projectes d'aquestes manualitats i tant.
Manualitats, és que faria pitjor que el nen, per això no els he fet, això no els puc ajudar.
Però passa... Anaves a fer algun comentari?
No, anava a dir que a mi m'han ensenyat per dir que potser algun dels meus fills no era prou curós en la presentació de feina, m'han ensenyat treballs que jo m'he posat a riure dient, m'estàs prenent el pèl, no? Diu, això és obvi que ho ha fet un pare. I la professora dient que no. Diu, que no hi ha cap nen de 8 anys que et faci això. Però és que hem perdut el món de vista. I és veritat, els pares anem fent els deures dels fills, però bueno, és igual.
No, però jo crec que no és igual, Xavi. És a dir, al final, tu abans has dit, jo seré políticament correcte i diré que jo a la meva, no, i segurament hem posat el nen en el centre de tot, en accés. Una de les qüestions, que de fet, quan la setmana passada dèiem, escolta, en dilluns agafem el fil aquest i continuem amb aquesta conversa, era a partir de la frase, perquè a partir de tot el que havia passat a Sella, vam parlar amb el Joan Gamero i deia, tenim un problema, és que els nostres joves avui no saben gestionar la frustració i no saben gestionar l'afrontació perquè no els hem educat en que estiguin frustrats.
És totalment això. És a dir, Una altra diferència.
De nen, és a dir, perquè no se'ls educa des de nens, diguem-ne, a gestionar l'error, a gestionar el fracàs, a gestionar això no ho puc tenir, o no ho puc tenir ara, o potser no ho tindré mai, i llavors, si això no es produeix en la infància, bueno, hi ha adolescents que no entenen que no puguin tenir, per exemple, allò que veuen a internet, encara que sigui fals, perquè potser no són capaços de discernir que aquella realitat és digital, mai més ben dita, i l'altre, sobretot, gestionar que allò no ho podràs tenir. És a dir, encara, fins i tot, si fos cert, no podria ser per tu. No?
A veure, el que anava a dir abans, un altre exemple, les relacions dels pares, entre els pares de les escoles, ara són molt més fluides que fa 30 anys, perquè els pares necessiten l'ajuda dels altres pares perquè els nens no s'avorreixin. I sempre s'estan buscant per fer coses el divendres a la tarda, el dissabte al matí, el dissabte a la tarda, el diumenge al matí, perquè els nens no es poden avorrir. Els nens necessiten, o creuen que necessiten, un impuls constant d'estímuls, motiu pel qual no poden ni aguantar una peça informativa de 2 minuts i mig sobre determinat tema, que als 10 segons ja t'estan preguntant què ha passat. Diu, espera't que acabi la peça i sabràs el que ha passat. No saben buscar, ja estic parlant ja d'adolescents, no saben buscar informació a internet.
No els ensenya.
És a dir, viuen penjats d'internet, però no saben buscar a Google el que necessiten.
O com s'escriu alguna cosa.
O com
s'escriu
alguna cosa. T'ho pregunten a tu, dius, ves a Google, i no entenen que tu els remetis a Google. Per tant, estem tots entregats, no diria esclavitzats perquè seria massa groc, però estem tots entregats a que els nanos no cometes s'avorreixin, i potser caldria fer algun pensament. I un dels problemes que va haver-hi de la pandèmia és que segurament molts nanos es van avorrir. Estic d'acord amb el que diu el Roger, vull dir, depèn de l'entorn familiar, depèn de moltes coses. En aquest cas, l'entorn familiar entès com a família tradicional, jo crec que els nanos van suportar-ho millor. Però altres tipus de famílies, o famílies i, evidentment, classes socials més baixes, amb pisos més petits, etc. Evidentíssimament que sí, que hi ha moltes diferències. Però jo crec que un del denominador comú de molts nens és que es van avorrir per primer cop a la seva vida.
Us he de dir que durant la pandèmia la Play, en el nostre cas, va ser una eina de socialització, sí, perquè els meus fills acabaven jugant amb els seus companys de classe, tots al mateix joc, parlant, a més, un guirigall que és insuportable, no sé si alguna vegada heu vist alguna escena d'aquestes, d'ells com juguen entre ells, uns crits, tots cridant, però al final, doncs mira, era com suposo que...
A Madrid també es diuen bro.
Sí, clar.
Sí, no? És universal, això, no?
Bro i pro.
Però sí, vale.
A veure, clar, sí. Sílvia.
No, sí, és veritat, això que comentem de la frustració, hem creat, bueno, són adolescents o inclús ja joves que el nivell de frustració no toleren qualsevol cosa que no surti en els plans que ells tenien previst. I això és un problema, i la culpa en gran part és nostra. És nostra perquè hem fet el que ells han volgut. És a dir, caps de setmana, quants pares el cap de setmana el tenen hipotecat perquè van a portar els nens a fer extraescolars, un a una banda, uns altres a una altra banda. I no només és això. Jo, a vegades, quan el meu fill s'ha oblidat a l'entrepà, has pensat, hòstia, li porto a l'escola. Però dius... No, demà sí, no se l'oblidarà.
Jo crec que això és a dir, planteja un debat que a mi em sembla molt interessant, que és si realment és millor el que vam viure nosaltres o aquest. No? És a dir, el Xavi deia, no pot ser que els nens no els
tolerem, nosaltres...
que s'avorreixin. No? Nosaltres ens avorríem i no va passar res i podem aportar-li un valor pedagògic a l'avorriment. No? O segurament els nostres pares no tenien la necessitat de relació amb d'altres pares de l'escola perquè... No sé si era millor. És a dir, potser pel nen és millor el que tenen. És evident que hi ha coses que puguin estar fallant, eh? Vull dir, perquè després passa el que passa. Però no sé si és millor.
Tampoc ens ha anat tan malament. És a dir, teníem uns pares que des de la responsabilitat també ens deixaven fer més. És a dir, érem més lliures. Érem més lliures per fer determinades coses.
Sí, però jo t'ho faig una pregunta. No, moltes vegades es posa com un valor que els adults... d'una determinada generació, diguem-ne, hem tingut una capacitat de resiliència i de resistència molt més gran que els actuals. Clar, jo podria fer-vos la pregunta al revés. I si vam aguantar massa nosaltres? No?
Però no tenim cap trauma. Bueno, jo almenys, hi han coses que no...
La immensa majoria dels adolescents d'avui tampoc en tenen, eh?
Sí, però, a veure, nosaltres no viatjàvem com viatgen ara els nostres fills, és una realitat, és a dir, si viatjaves, viatjaves... I no tenim cap... Bueno, almenys, jo no tinc cap trauma, o feien menys coses.
Jo crec que la infantesa, i parlo en termes generals, la infantesa és una bombolla. El fet que aquesta bombolla sigui més gruixuda i, per tant, t'aïlli més de l'exterior i es prolongui més amb el temps, crea un estat, potser, més de felicitat a curt termini, però quan es trenca la bombolla és quan venen les frustracions que no saps encaixar, perquè no t'has acostat mai a una sensació semblant de frustració. És a dir... jo crec que sí, que si dic, doncs, el típic dissabte que et llevaves i sense saber, perquè tu no ho sabies, et pujaven a un cotxe i t'anaves d'excursió a Sant Miquel del Fai, quan tu tenies zero ganes d'anar a Sant Miquel del Fai, no perquè Sant Miquel del Fai no sigui maco, sinó perquè no tenies, ni tenies pensat, doncs, jugar al subbuti o jugar al que fos, o llegir, o no sé què, això avui no passa. És a dir, és una guerra tremenda fer coses d'aquestes, vull dir, que estan fora del programa i que no tinguin el consentiment dels nens. I si ho fas, tens pollastre assegurat, com a mínim, el viatge d'anada i el de tornada de Sant Miquel del Fai.
Però això és que, clar, a vegades generalitzem molt, eh? També depèn de la família, depèn del tipus de relació que estableixis amb els fills. Per exemple, a mi no em venen a dir que s'avorreixen, perquè el dia que em venen a dir que s'avorreixen, doncs els poso a llegir amb zero coma i s'ha acabat l'avorriment, els dic dues hores de lectura i s'haurà acabat ja. I, per tant, ja ni venen a dir-me que s'estan avorrint, es busquen les seves distraccions i s'espavilen, no? Jo crec que, en general, la generació d'adolescents que ens ve ara, jo crec que estan en millors condicions, fins i tot a nivell de mental, que nosaltres, eh? O sigui, tenen més possibilitats d'oci, alhora tenen més accés a informacions que nosaltres, jo crec que no, que en aquella època no teníem. Jo crec que són més conscients del món que els hi ve. I sobre el tema de la frustració, jo he pensat que potser no afectarà tant aquesta generació d'adolescents d'ara, sinó la que va viure, potser la que ara són una mica més grans. Per què? Perquè hi va haver una crisi que va deixar molt poques oportunitats. I aleshores ells em fa la sensació que tenien la perspectiva de que a la vida hi ha poques oportunitats. Si hi ha poques oportunitats, un fracàs és molt important. I per això jo crec que d'aquí, a nivell laboral també, el fet que tolerin pocs fracassos, perquè realment són un fracàs és un retrocés important en una projecció que hauria de ser ràpida per ells.
Jo a nivell general, comparant generacions, jo crec que, per exemple, a la nostra generació és evident que no se tenia la salut mental com se té ara, i això evidentment és un dèficit que hem patit tots. Ara, també crec que ara hi ha una sobremirada dels joves, una sobreinculcació de que s'han d'automirar a ells mateixos i que, clar, llavors quan aquests joves deixin de ser joves i ja ningú els miri, perquè ja no són joves, ja no cal mirar-los, diguéssim, potser se'n donaran encara una dosi més de frustració, no?
I tampoc hi havia tensió sobre el bullying a la nostra època. A totes les aules hi havia casos i tots els hem vist i en aquell moment no es deia res. Era una qüestió normal, perquè sí, perquè s'acceptava d'una manera amb una normalitat que ara quan penses en el passat, penses, ostres, que fort, no? Aquestes situacions, i això és bo, això és positiu, que les escoles estiguin intentant lluitar contra això, perquè és complicat erradicar-ho de forma completa a les aules, eh? Per molt que hi hagi mediadores, per això que hi hagin figures que intentin posar ordre dins de les aules i que no siguin els mateixos professors, però jo crec que és positiu, en això sí que s'ha avançat molt, denunciar determinades actituds que s'han donat per normalitzades a les escoles és està molt bé, i també l'atenció que es fa a la salut mental, és a dir, no passa res per preguntar-li als nens també com es troben. Nosaltres no es preguntàvem mai com estàvem.
Exacte.
Sí, crec que és positiu, que hi ha passes positives.
Va millor ara que abans amb temes que nosaltres ja havien estat un problema, amb el tema del bullying, com deia la Sílvia, també amb l'orientació sexual, eh? Jo tinc un cas de... Una vegada, perquè jo vaig revisant el que parla el meu fill amb els seus col·legues de tant en tant a través del mòbil, i vaig veure que hi havia una nena que li deia que li agradava una altra nena, i jo li vaig preguntar, escolta'm, tens alguna... Sí, fem-me una mica el boig... Hi ha algun noi que li agradi algú del mateix sexe a la teva classe? Em va dir, sí. I li vaig dir, ostres, i per què no m'ho havies dit? I diu, i per què t'ho havia de dir? I em sembla que la resposta és una lliçó per mi també, escolta'm, és que ells ho tenen normalitzat, i per tant a l'escola també s'ha normalitzat, i això jo crec que és un gran pas endavant. A la meva època, qualsevol relació d'aquest tipus hagués sigut, bueno, a la classe hagués generat una distorsió, i ara mateix està tan normalitzat que és per què t'ho havia de dir, si és que no hi ha res especial. I a mi m'agrada, perquè els veig que, d'alguna manera, són, en aquest sentit, millors que nosaltres. Ells han fet una evolució, a l'escola ho han treballat millor que no pas a la nostra època.
Doncs mira, tot això a partir d'aquesta conversa que aquest matí hem pogut mantenir amb en Joan i amb l'Oriol, amb dues persones que fa molts anys que treballen amb aquestes qüestions, que estan al capdavant d'escoles, que treballen en qüestions de la intel·ligència emocional, en deien els adults, de la salut emocional, en diem també en els joves, i que deriva de la conversa que arrencàvem la setmana passada a partir del cas de Salleri, que jo creia que era interessant d'abordar, perquè no tenia res a veure amb el bullying, no? Que segurament estava en aquest rerefons i que pot ser una de les expressions més greus, però que al capdavall té a veure amb com es troben, amb com es relacionen, amb com viuen el món actual els joves i els adolescents. I aquest matí, a banda de comentar-ho aquí en temps de tertúlia, n'hem parlat també amb en Joan Gamero, que és director d'una escola i és vocal de pedagogia i escola al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, i amb l'Oriol Julià, que és expert en salut emocional aplicada a l'educació i és president de l'equip CER, que fa molts i molts anys que treballa amb escoles i centres de tot el país per ajudar justament les classes, les escoles, els instituts a portar totes aquestes qüestions i que els joves puguin expressar-se. Va, que farem una pausa per la publicitat, res, molt breu, i marxem cap a l'Hospital Clínic, que ja s'ha acabat la roda de premsa on han donat totes les explicacions que es poden donar a aquesta hora sobre aquest atac informàtic que manté pràcticament col·lapsat l'Hospital Clínic. Escoltem a veure què és el que en sabem a aquesta hora. La Sílvia ens ho explica i entrem en temps de tertúlia. Perquè al final aquí... Digues. No, digue'm una... És que m'han dit una cosa... Ah, que pot... Perfecte, doncs ara en parlem, també amb el Bru Pérez Juncà, que és expert en ciberassetjament i és perit forense informàtic. Deia, quanta fragilitat. L'Hospital Clínic dona servei a més de 500.000 de persones. Són informes mèdics, analítiques de primera hora que avui no s'han pogut fer, operacions que avui s'havien de fer, informes mèdics que qui sap on acabaran, resultats d'analítiques que avui haurien d'haver arribat i que no hi són i que vés a saber si podran tornar. I tot perquè hi ha uns senyors a fora de Catalunya, perquè l'Agència de Ciberseguretat ja ha explicat que l'atac ve de l'estranger, que han encriptat totes les dades de l'Hospital Clínic i de pràcticament tots els centres, CAPs, ambulatoris, centres especialitzats de traumatologia. Dedueixo que la Clínica Plató, per exemple, que està a Barcelona i també és de l'Hospital Clínic, tot parat i tornant a treballar o a no treballar i havent-ho de fer tot a mà. Això és el que està passant avui, perquè uns senyors han encriptat unes dades i demanen quartos per tornar-les a obrir. Ara en parlem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera.
Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona, al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
El primer que farem serà anar cap a l'Hospital Clínic de Barcelona. S'ha acabat fa uns minuts la roda de premsa on s'han pogut donar detalls, com a mínim els detalls que hi hagi fins a aquesta hora d'aquest atac informàtic. Sabem que l'atac s'ha perpetrat des de l'estranger i, a més, també que encara a aquesta hora, des del mateix hospital, no tenen gens clar i se'ls fa molt difícil, han explicat, de fer una previsió de quan es podrà recuperar el sistema informàtic, és a dir, el sistema de finançament de funcionament d'aquest hospital. A veure, ja anem en directe perquè ha pogut seguir i escoltar aquesta roda de premsa la Sílvia Muñoz, que de fet des de les 7 del matí pràcticament que està avui a l'Hospital Clínic. Sílvia, bon dia. A veure, què s'ha explicat, què sabeu a aquesta hora, què saben a aquesta hora que hi ha a l'entorn d'aquest atac?
Bon dia. Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern estan treballant amb Mossos d'Esquadra i l'Interpol.
Tenim algun problema. A la Sílvia, no sé què, li passa alguna cosa amb el telèfon o amb el micròfon, però la Sílvia no hi és. Com ho fem, això? Mirem de recuperar-la? Mira, torneu a trucar-la, la Sílvia. Va, tornem a trucar a la Sílvia, que ens expliqui, perquè em sembla que ens està esperant ja també el Bruno Pérez Juncà, que és perit informàtic, expert en ciberseguretat, però vull que la Sílvia ens expliqui què han dit a la roda abans de saludar el Bruno Pérez Juncà. Deia abans, Sílvia, que quanta fragilitat, al final, de tenir tot un sistema muntat, organitzat, informatitzat, amb tot l'esforç que comporta, i que, de cop i volta, tota l'activitat normal d'un hospital com a Clínic quedi aturada per delinqüents organitzats.
La dependència que tenim d'internet i de les tecnologies arriba a fer por. Perquè, clar, és que està tot tan digitalitzat que informes mèdics no es poden trobar. No. Realment és tot molt fràgil. Molt fràgil perquè també hi ha gent que se n'aprofita i que es dedica a això. I es porta dedicant des de fa, aquí a Catalunya, des de fa ja un parell d'anys que estan agafant, sobretot, entren als ordinadors de molts ajuntaments petits que després no poden fer front a fer un, no sé, és un segrest, i tu no tens diners suficients com perquè et tornin les dades. I molts ajuntaments han estat així durant molts mesos intentant, d'alguna manera, que els hi tornessin les dades, i algunes vegades no ho han aconseguit.
No, el problema és que a vegades pagar tampoc és la solució.
No.
És a dir, primer has de tenir els quartos, si tu vols plantejar, però és que si pagues... Ara li preguntarem al Bruno Pérez Juncà què passa si pagues. A veure, Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ara sí, que abans no t'escoltàvem, ara encara està així, així, però almenys t'escoltem. A veure, deia que han explicat que l'atac ve de l'estranger i que encara a aquesta hora no es pot saber quant de temps necessiten per recuperar la normalitat, eh?
Exacte, el Servei de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern ha estat treballant amb Mossos d'Esquadra i la Interpol perquè asseguren que no ha estat un atac des de l'estat espanyol, sinó que ha sigut des de fora, explicant que de moment no hi ha hagut cap tipus de rescat, no els hem demanat cap tipus de remuneració en aquest cas. El govern ha valorat que tots els servidors virtuals han quedat afectats i que l'atac ha sigut sofisticat i important, però que en aquest cas la història clínica dels pacients no ha quedat afectada. Asseguren que ha estat un atac complex, perquè l'atacant, en aquest cas conegut, saben qui és, es diu Ransom House, ha utilitzat tècniques noves i no un modus operandi clàssic. A hores d'ara, el clínic ha desprogramat 150 intervencions, 3.000 visites a consultes externes i uns 300 extraccions. Si una persona ve, el que han explicat és que si una persona ve a urgències, pel seu propi peu, se l'atén, però sí que tenen, han donat instruccions, en aquest cas a Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, de derivar els pacients a altres hospitals encara i que només portin els pacients a l'Hospital Clínic si és estrictament necessari. N'ha donat més detalls al director mèdic de l'hospital, Antoni Castells.
El sistema SAP, que és on rau tota la informació que utilitzem dels malalts, està íntegra, però la comunicació d'aquest sistema amb tots els aplicatius departamentals, internament i externament, està malmesa, no està funcionant. Això vol dir que no podem accedir a la informació dels nostres malalts en el sistema d'informació, no podem volcar-hi informació ni podem recuperar. Ahir era diumenge, és un dia que funciona bàsicament l'activitat urgent i aquesta activitat urgent es va fer amb normalitat.
Se'ns hi fa molt complicat haver de contactar amb els pacients, per això han demanat explícitament que aquelles persones que hagin de venir a l'hospital i no sigui estrictament necessari, no ho facin, o bé si tenen una cita o bé si han de venir a urgències.
Gràcies, Sílvia, avui pendent de com vagi evolucionant aquest dia a dia a l'Hospital Clínica. 150 operacions ajornades, 3.000 visites a consultes externes anul·lades, 300 extraccions, és a dir, analítiques de sang que estaven previstes a primera hora del matí, que ja amb la Sílvia explicàvem que era un drama per aquest atac amb aquest tipus de virus ransomware, i ara apareix aquest nom desconegut pels qui no ens hi dediquem, dels autors coneguts com a Ransom House. A veure, el Bruno Pérez de Junca, expert informàtic, és expert en ciberseguretat i ens ha acompanyat en d'altres ocasions al programa. Bon dia i ben tornat, i gràcies per ser-hi.
Molt bon dia.
Clar, pels qui no ens hi dediquem, Ransom House ens sona a xinès, diguem-ne. No en sabem res, els qui us hi dediqueu. Ransom House, a què us sona?
A què ens sona? Doncs, bueno, no t'ho dic. Però, bueno, a què ens sona? Doncs res, és un dels grups criminals ja coneguts, sabem el seu modus operandi, sabem el que fan. D'aquest sí que te puc dir que són un dels grups que moltes vegades no demanen rescat, no demanen diners,
sí.
I t'ataquen, justament el que t'ataquen és una mica a les teves vergonyes. Vale? Van atacar institucions per demostrar que els sistemes són febles, que els sistemes són vulnerables i que no s'estan fent potser tots els deures. Després sí que són coneguts també per la filtració de dades, perquè per demostrar aquest atac el que fan doncs, és això, és filtren una sèrie de dades que han aconseguit emportar-se i les ensenyen al món per dir, uita, realment hem pogut accedir, hem pogut entrar, diguéssim, en els vostres ordinadors, en els vostres servidors. Això és el que ens sona. També, com molt bé deies tu, vull dir, els que no us dediqueu a això, no esteu al dia a dia, però per això nosaltres, els que sí que hi som, per això cada X temps us agraïm que mitjans de comunicació ens deixeu una mica ser els altaveus per poder avisar a tothom, avisar a les poblacions, i en aquest cas ara mateix a mi el que em preocupa és la petita i mitjana empresa catalana. Aquesta és la que a mi me sap greu, i que d'una santa vegada facin cas en els seus departaments d'informàtica, facin cas als seus departaments d'IT, sí, i facin les inversions que tenen que fer, perquè això dels atacs ransom no és una broma, no fa 2 anys, com deia la companya, ja fa molts més anys anys que això s'està patint, vale? I les empreses estan caient com mosques.
Per... Si això està en l'ordre del dia, els atacs informàtics a empreses per després demanar-los, no. Entenc que quartos, ara em deies que en el cas de Ransom House s'hi va a institucions i que no demana diners, de fet, des de l'Agència de Ciberseguretat han dit fins ara no tenim constància que s'hagi fet aquesta petició, per tant ja lligaria amb el que expliques, però el més habitual és que sí, és a dir, el que s'està fent és utilitzar aquests mètodes per fer xantatge a les empreses?
Sí, 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 això és el plan nostre de cada dia. Ara, perquè ha sigut el clínic, que diguéssim, afecta molt, a més, és una infraestructura crítica, és una infraestructura sanitària, però vés a mirar les estadístiques que t'estan donant Mossos de les denúncies que s'estan rebent i també et seré clar, parla amb el teu entorn, veuràs com tothom coneguts, tothom està rebent atacs. Els ciberatacs estan augmentant d'una manera, però exponencial, cada any. Doncs, aviam, senyors, és una realitat amb la que hem de conviure, en la que hi som i en la que tots, un dia o un altre, rebrem. Per tant, l'única bona mesura és la prevenció, és la conscienciació, tenir mesures de contingència, plans de contingència, entrenar-te per al dia que rebràs aquest atac, sí? I el més important de tot, que aquí el clínic ho ha fet molt bé, tenir còpies de seguretat offline, còpies de seguretat